भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेयोल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ y cultura,
लुगा और सकाफा,
भाषा
diversa.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo Museos Imposibles, que es un ciclo que está organizado por l'Espai Avinyó a la colaboración de muchos equipamientos y museos de la ciudad, ¿no? A la idea de generar una serie de espacios de diálogos y puntos de trobada en relación a, bueno, a repensar o pensar cómo los museos pueden contribuir a generar un relato alternativo en relación a la diversidad cultural de la ciudad, ¿no? En esta ocasión, he convidado al Museo Urbà Gitano, al primer Museo Urbà Gitano de Barcelona, ¿no? Y a la idea de posar sobre la tabla una serie de reflexiones que el Museo Urbà Gitano nos convida, ¿no?, a hacerlas. Sería, por una banda, cómo podemos tener memoria, ¿no?, cómo podemos tener memoria a través de un ejercicio de recuperación de archivo, ¿no?, pero desde un punto de vista comunitario, ¿no?, y después, ¿qué entender el patrimonio cultural?, ¿no?, ¿qué esta categoría qué implica para nosotras, ¿no?, a la hora de pensar un museo? Y por otra banda también, la relación que puede tener un museo con el territorio, ¿no?, sobre todo en procesos, o daban procesos como el de Tabal, ¿no?, que ya muestra como el proceso de estigmatización, precarización y de gentrificación, ¿no? Pero estas cuestiones y más, que seguramente surgirán, en comida a la Talita, al Sam y al César. La Talita Gavarre Reyes es una veïna del carrer de la Cera, ¿no? Es de la seva familia, contribueix amb una gran tradició rumbera i dels pastors evangèlics i d'entitats determinants a la configuració històrica i social de la comunitat gitana catalana. Pertany a la Junta de l'Associació Carabutxí i desenvolupa diferents funcions en la catalogació i gestió del projecte d'arxiu de memòria oral i visual de Barcelona. El Samuel García López, director de Lleura, activista, rumbero, músic, tècnic educatiu i mediador comunitari. Té una dilatada carrera com a músic professional amb grups emblemàtics de la rumba catalana i és un conegut activista pels drets dels gitanos catalans a Barcelona. És president de Carabutxí i director de Lengua. Coordina els diferents projectes dins de l'àmbit de l'educació, la cultura i de la memòria oral. I el César Martínez Medina, llicenciat en Belles Arts, postgrau en resolució de conflictes comunitaris i actualment realitzant el TFG del grau d'antropologia social i cultural. Ha treballat com a guionista de continguts interactius i audiovisual dins de l'àmbit de la museografia i des de centres d'interpretació. També desenvolupa tasques de docent i diferents accions socioeducatives, especialment en barris amb forta presència gitana. És membre de la Junta de l'Associació Interacció i Carabutxí i on desenvolupa tasques en el disseny i implementació de diferents projectes d'interculturalitat i memòria. Tot vostre.
Hola. Escolta bé, ara?
Molt bé.
Gràcies a tots i totes. Molt breument, ara, aquest bloc que ens atén, la idea és que durés uns 20 minuts. On farem res, quatre claus interpretatives. Hem de dir moltes coses, però intentarem ser molt breus per les qüestions de temps, perquè després passarem al segon bloc, on durarà aproximadament uns 40 minuts. Allà és on ens partirem en dos grups. Un anirà a l'Ecomuseu, que estarà amb el SAM, i l'altre grup farà un testeig, un mini resum de la ruta. És una ruta que es fa amb radioguies, sí que ho farem amb QRs, però de fet són diverses rutes i nosaltres hem intentat fer un petit testeig per contextualitzar que tingueu les claus interpretatives perquè després, a l'últim bloc, que durarà aproximadament uns 50 minuts, tothom pugui, puguem entre tots fer un diàleg obert i un debat, emmarcat dintre de la proposta que ha fet l'Espai Avinyó. Jo sé que aquí veig moltes cares, que hi ha molta gent que coneix molt bé el projecte, hi ha altra gent que potser el coneix menys i hi ha gent que potser no el coneix. Intentarem fer una part, ja dic, molt ràpida, ara, perquè tingueu les quatre claus i després sí que l'altra part sí que ens agradaria doncs, pues, bueno, crear i generar el màxim de debat i perquè això es tracta per enriquir-nos i aprendre a tots i totes. No? Jo només, la meva part serà només parlar estrictament del que és l'Ecomuseu, després donaré pas a la Talita, que parlarà més de la part d'investigació i catalogació, i finalment el Sam us parlarà més de tota la part de divulgació i autogestió. Bé, concretament amb la qüestió de l'Ecomuseu, sabeu, té una confluència de moltes accions desenvolupades tant per l'associació Carabutxí com per l'associació Interacció referents a generar processos sociocomunitaris agafant, jo penso que dos projectes on el protagonisme és la memòria i la cultura. Per una sèrie de circumstàncies atzuroses i felices, gràcies a especialment al punt zero de quan es va dir que tot aquest treball que hi havia de recopilació de documents i tal, que ja us explicaran en detall la Talita, va ser un moment puntual gràcies a l'entitat del CSIC, del Juan Pibaja, i després al Santi del Casal del Raval, que estàvem en un ecomuseu i vam veure allà, quan és un arqueòleg del CSI, el Santi és el director del Casal de Barri, la possibilitat de tot aquell recull de fotografies, de vídeos, tot allò, intentar convertir-lo en un ecomuseu urbà, amb el que significava una traslació, uns elements, com sabeu, estan pensats per comunitats petites, amb un patrimoni, s'associa a l'Ecomuseu amb un element de comunitats petites, febles, i ubicades al món rural. Nosaltres vam intentar fer traslladar això a una ciutat complexa, diversa, i amb tot de comunitats, però especialment centrades en la comunitat gitana. Gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, que vam poder donar el gran salt a fer després els passos de context oficial que veurem més endavant i el projecte d'Impulsem el que fas, vam poder construir un ecomuseu que volia descansar amb aquestes quatre potes. O sigui, de fet, l'espai, el gol de l'espai, però és com un centre, és el centríped, però realment el protagonista és el territori. Després veureu que sí que hi ha objectes, alguns objectes per a la comunitat dels gossos, altres són reconstruccions, altres són metàfores per interpretar, són càpsules de memòria, per evocar. Però no és important tant el discurs de l'objecte com les idees que hi ha darrere. Aquest un patrimoni immaterial que penso que cal revaloritzar tant per dins de la comunitat com per fora de la comunitat. Perquè això sí que és important, és un dels elements de la tesis, no?, de l'Ecomuseu, que era reivindicar la importància, l'empremta que ha tingut, innegable i molt poderosa, la comunitat gitana al Raval, que podem datar, ja portem quasi tres segles, datada oficialment. Sí que hi havia altres casos, però no ja segur que la comunitat gitana no podia residir a la ciutat de Barcelona. I perquè és un procés molt valós perquè durant més de tres segles, de manera interrompuda, podem tenir totes unes estratègies molt poc conegudes en l'àmbit laboral, en l'àmbit social, que no només ha estat un diàleg. O sigui, la història del Raval, de la ciutat i de Catalunya, ens pot entendre, sense uns col·lectius que han deixat una empremta indubtable i que ara sabeu que a molts museus, com el Museu d'Història de Catalunya, s'està fent una revisió d'aquests elements per tornar a plantejar-nos el concepte d'identitat, no?, amb la comunitat jueva, no?, el que va passar amb els moriscos aquí, etc. Penso que és molt important, no?, tancant una part que els museus doncs, tenien un... Concretament el Museu d'Història de Catalunya, que està fent aquesta... Doncs, bueno, jo vaig treballar amb ell i el coneixia bastant, el Xavier Hernández, un moment, el concepte d'identitat, ja sabem que on anava, ja han sorgit noves necessitats. Emmarcat això, esclar, tenim aquest patrimoni i després, el bo que té un ecomuseu, que jo aquí estic com a estudiant i aprenent. Aprenent de la cultura gitana, amb el Sam, que fa molts anys que ens coneixem, de treballar en altres projectes sociocomunitaris, amb la Talita i amb tota la gent de la comunitat, però no hi ha experts. tenir. Jo sé, realment és un projecte on els experts és la mateixa comunitat. És la memòria de la mateixa comunitat, preciso. I és el que es va construir d'acord a les necessitats, d'acord també a les oportunitats que es veuen per generar un relat que mai pot ser, allò de dir, no? Potser que havíem parlat, no? Els gitanos de Barcelona. En realitat, parlar seria, no?, una presumpció que no... Però sí que és important en que, si ho veieu, per exemple, amb altres arxius, després quan parlem, que està també aquí el Lluís d'interacció, a través del MOGECAP, que és Memòria Oral Visual i Gitana, que és un arxiu, d'arxius on està tota aquesta formidable feina que ha fet de carabutxí, d'investigació, de fotografies, veureu que un arxiu és molt important per trencar, i ho havíem parlat també moltes vegades amb el David, que és Marc de Lluís, no?, d'aquest cicle que esteu fent, els relats hegemònics. Fins que sabeu que dintre la cultura de gitana estigmatitzada sempre ha estat objecte. Mai ha estat un subjecte que pugui generar d'una manera horitzontal, d'una manera amb veu pròpia, no només els seus discursos, sinó les mirades, les fotos de com es veuen. Si us fixeu, per exemple, aquesta, que és una exposició itinerant, que també pertany a l'EMUGA, que és la rumba catalana, gitana i catalana, totes les fotografies estan sortides de les cases de les famílies gitanes, per entendre la rumba. O sigui, és les seves mirades, no són mirades des de fora. Perquè ja sabeu que si aneu, per exemple, amb altres arxius fotogràfics i tal, doncs l'estigmatització del poble gitano sempre s'ha fet des de fora, en forma d'una mirada com un objecte exòtic interior. Una alteritat que pensem que és molt important que un com museu ho pugui trencar. I creant, que dèiem, una traducció de que bueno, un museu pot funcionar amb uns sabers experts, i ha de ser, i perquè ha d'atendre una problemàtica d'adaptacions d'objectes, de complexitats d'una societat, però un ecomuseu el que ha de fer és intentar generar discursos que apleguin a la comunitat, que facin un punt de trencar estereotips, d'afavorir el diàleg intergeneracional, no?, i de poder explicar una memòria i una cultura molt viva, molt viva, molt recolada, d'una manera pròpia, amb una veu en primera persona. I això, que la llavor va ser un altre projecte que es va començar ara fa 3 anys, que va ser conèixer el nostre passat per construir el nostre futur, us passo amb la Tarita, que us parlarà de tot aquest procés d'investigació i catalogació.
Bona tarda, jo soc Tarita Navarre, soc filla de pastors evangèlics i neta de Ramoneta Marchoso, i avui us vinc a explicar l'arrel de tot aquest projecte. Vam començar el 2018 amb la iniciativa de fer un àpat genealògic de les nostres famílies, junt amb un equip de dones que les veia nombrar 12 noies. Jo, Sinaí, Naomi, Nayara, Cheyenne, Míriam, Kissi, Aitana, Alba, Amina, Janessi, Ivonne i Zaira. Un grup de 12 dones on hem liderat tot aquest projecte gràcies al Sam i al César.
No, gràcies a vosaltres.
Bueno, doncs, vam començar així. Volíem fer una base genealògica i anàvem a les cases de les nostres àvies. Es presentàvem allà 7 o 8 persones. 2 càmeres, 2 escàners i 2 ordinadors. I allà recollíem tota la informació que ens era possible. Totes les fotos que tenien, totes, cartes, documents, tot el que tenien elles ho escanejàvem. Fèiem una entrevista, que ja teníem preparada anteriorment, on preguntàvem totes les coses perquè nosaltres volíem saber una mica més de les nostres arrels. Aquest era el principal objectiu. I vam començar a recollir a casa de la meva iaia, a casa de la seva iaia, a casa d'altres homes i dones grans del barri. Ens vam ajuntar amb tanta informació que vam dir, no es pot quedar només entre nosaltres, perquè la història s'estava perdent. Cada cop que mor un gitano vell, se perd una enorme història. I del gitano català no hi ha res escrit. vam dir, no pot ser, tenim que fer alguna cosa, no pot ser que es quedi aquí. Gràcies al TSI, com ha dit el César, ens van ajudar a, bueno, aviam, aclarant que nosaltres no som arxivadors, investigadors, ni res de tot això professional. Amb l'ajuda del TSI ens van ensenyar a catalogar totes les fotografies per casaments, infància, compleanys, i de cada una de les fotos fer una fitxa, on ficava l'any que era, les persones que havien, el lloc i una descripció. Però de cada una de les fotografies, que cada casa, com a mínim, havia 300 o 500 fotos. Es diu aviat, però a dia d'avui tenim unes 7.000 fotos recollides. És molt, molt de treball. Era una feina molt complexa. Com he dit abans, no som arxivadors ni investigadors professionals. I a base d'equivocar-se molts cops, perquè ens hem equivocat molts cops, molts, fem la mateixa fitxa potser 10 vegades, perquè no acabem de trobar el que nosaltres buscàvem. I buscàvem poder explicar la història. El projecte es va dir de l'informàtic, el nostre Lluís, que ens va ajudar a fer les fitxes, a fer les fotos, la catalogació. Desbordat de tantíssima informació, vam decidir que això no podia seguir amagat i que teníem que ensenyar al món perquè no es perdés les històries dels gitans del carrer de la Cera. I ara us deixo amb el Sam, que us explicarà millor com va continuar el projecte.
Bueno, ja em coneixeu a mi, sóc el porto del Sam. Molt il·lusionat i molt agraït de que heu vingut aquí i amb molta il·lusió d'arrencar aquest projecte que tanta feina ens ha costat de fer, no? Jo el que volia dir és que aquí també ha sigut clau també l'aposta que ha tingut l'Ajuntament perquè es pogués realitzar aquests projectes, no? Gràcies pues, que es van donar el Premi Ciutat de Barcelona, pues, allà també va ser un despegue, no? del projecte de Carabutxí. No? També pues, hem pogut crear l'Ecomuseu pues, gràcies també a uns baixos de protecció oficial, els BPO, que el districte pues, ofereix per fer negocis d'economia social i de proximitat. I també doncs, volia donar les gràcies a l'Ajuntament perquè també doncs, ens ha costat per nosaltres per fer això, no? I bueno, explicar doncs, una mica el que és l'Ecomuseu, el César ho ha definit bastant bé. I bueno, tota aquesta feina que les noies han pogut fer, perquè jo sol era impossible fer-ho, perquè ja com bé he dit, són 7.000 arxius amb vídeos, àudios, documents que he trobat i catalogar tot això pues, no ha sigut fàcil, no? I com em deia, pues, hem anat aprenent a pura d'error i d'anar refent les coses perquè ho volíem fer-ho de la manera que a nosaltres volíem, no que vingués algú i digués que no que fem així, així, així. No. Nosaltres el principal objectiu és que nosaltres expliquem el que volem, sí que hem tingut ajuda i assessorament d'altra gent, no? Perquè sempre escoltes els bons consells, no? I t'ajuden a millorar, no? Però sempre amb una mirada, des d'una mirada gitana, i amb una mirada des de la mateixa comunitat. I bueno, per fer tot, quan ja tenim catalogat això, vam decidir amb la associació Interacció fer el MOBGCAT. Si pots ficar-ho, Lluís? El MOBGCAT és la memòria oral i visual dels gitanos de Catalunya. Vale? Aquí, nosaltres, com bé hem dit, tenim 7.000 arxius. Ara, en aquests moments, hi ha unes 1.900 fotos, però per tema de pes, perquè pues, no aguanta tant. Llavors, farem una mostra d'això, llavors, si algun dia tenim més memòria a la web, doncs anirem ficant, no? Però el MobGCAT, com hem dit, hi ha fotos antigues, hi ha fotos una mica més actuals, hi ha els reportatges, històries de vida dels donants que ens han donat, i bueno, puja una mica. Aquí està, baixa, Lluís. Pots mirar? Aquí. Aquí estan les catalogacions que hem anat fent, no? El cinema, els casaments, les disfresses, el cèrcit, bueno. Però sempre teníem uns dilemes a catalogar, perquè potser trobaves una foto de religió que veies la típica foto de la Palma, no? I a totes les cases trobàvem la mateixa foto, la mateixa esquina de totes les dones o de tots els nens vestits a la Palma o al Palmó, no? I clar, la catalogàvem com a religió, però després veies que era vida social, això, també. Llavors teníem aquest dilema o veies gent, artistes que estaven de gira amb el Paret o estaven fent rumba catalana i ho catalogaves com a música, però també és un ofici. Llavors sempre estàvem ahir aviam què és el que decidíem, no? Llavors vam dir, doncs mira, fiquem etiquetes. Amb aquestes etiquetes, pots ficar les etiquetes? Sí. Aquestes etiquetes pots anar buscant, pues, per música, per oficis, per religió, per unes etiquetes que hem anat ficant, però és que vam afinar més i llavors vam fer, pues mira, aquí surt una guitarra, fiquem també guitarra. Aquí surt una persona amb gafes, fiquem gafes. Aquí surt una persona venent fent la venda ambulant. Pues, totes aquestes etiquetes són les que hem anat ficant a cada fitxa, no? Però és que després vam afinar més encara i vam fer-ho, el suport hi ha els àudios, els documents, les entrevistes, hi ha fotos narrades també, persones que anàvem explicant les fotos i la història de la foto, no? Després per jocs, que són els barris de l'Infant, aviam, els jocs, on estan? És que ara s'han anat, no? Bueno, per ciutat, per jocs emblemàtics de...
Ja he ficat un filtre,
Tot està per filtres, no? Llavors també vam afinar més encara i vam fer-ho per noms. Tots els noms que veiem a les fotos coneguts, fiques el nom de qualsevol persona que nosaltres hem pogut catalogar amb aquestes fotos i trobes totes les fotos de les persones que estan en aquest arxiu, no? Llavors pots ficar, jo què sé, alguna que hi hagi moltes. L'Alquimeta, per exemple. Joaquín Alquimeta. Llavors et surten totes les fotos que surt l'Alquimeta. Estàs baixant? I així amb tots els noms que van sortint, no? Vull dir que ha sigut una feina molt laboriosa i amb molta dedicadesa que hem ficat a aquestes dones i que gràcies a elles doncs, ha pogut sortir això endavant, no? I la veritat és que molt agraït amb elles perquè si no, no era possible, no?
Doncs ara la idea seria, bueno, no sé si coneixeu o vau participar del cicle d'Anxeus Impossibles, no? I la idea precisament d'aquest cicle és fer una mica de secció de treball, un espai de diàleg en clau intercultural, en clau pedagògica, en relació a, bueno, com podem repensar la idea de museu, no? La idea de museu, la idea de col·lecció, la idea de quina vinculació té un museu en relació al territori o en relació als relats, no? que proposa al voltant de les exposicions, no? I ara, més que parlar ells o ella, vosaltres, o sigui, ara mateix seria la idea de que es faci, no? Com un retorn, no?
Un feedback.
Què us ha semblat, no? Què penseu, què us ha agradat, la forma en què està exposada la exposició, bueno, tot això.
Bueno, jo primer que tot us volia felicitar. Em sembla una iniciativa fantàstica, tant el que és el propi museu com tot l'arxiu. El fet que l'arxiu sigui consultable penso que és un encert total. Jo el que volia ara era fer-li una pregunta a la Talita, que m'ha quedat amb la curiositat, perquè explicaves abans que l'inici de tot plegat era que teníeu la intenció de fer els arbres genealògics d'aquest grup de dones. I després d'aquí va sortir l'arxiu i el museu i tot plegat, però m'he quedat amb les ganes de saber si vau poder fer els arbres genealògics, què vau descobrir.
No vam fer perquè la veritat és que no vam fer. Perquè, per el que he dit abans, vam recollir tantíssimes coses que no volíem centrar en una obra per nosaltres. O sigui, que fer una web i que nosaltres sapiguem els nostres antepassats i que la gent també ho pugui saber. Que no es quedi només per nosaltres, perquè els gitanos ja ho sabem. Que inclús vam descobrir coses que nosaltres mateixos no sabíem. Te'n recordes?
Sí, sí.
Però que no volíem que quedés amagat, volíem que donar-li llum.
Sí, jo vaig fer un intent d'aquest arbre genealògic a la meva família, no? Vaig poder arribar fins al 1870-80, ¿vale? Que abans, no sé si hi ha alguns dels que estàveu aquí, que eren d'aquest gitano que venia a cavalls als militars. No sé si hi ha un grup que no ho he dit, no? Un altre grup sí que ho he dit. Era un gitano que era molt ric, li deien el favor, i allà al Born, pues...
Sí, no sé, fa
soroll, no sé per què. I res, vam arribar fins allà, i aquest home va ser, era molt ric, tenia totes les quadres allà al Born, i aquest gitano pues, anava a França, a Itàlia, comprava els cavalls que estaven, eren vells o tenien la pota una mica que estava malament o la dentadura. Llavors ell els curava, els rentava la dentadura perquè semblessin més joves i llavors els ficava bé i els hi venien els militars. I vaig arribar fins al 1880 o així. Però clar, una de les fotos que vaig trobar d'una tataragua la meva era que va néixer el 1807. I ja, però ja, clar, tens que anar a les partides de naixement de les iglesies o... Bueno, llavors ja no arribem. Ja no arribem. I és el que deia, que estàvem desbordats de tants documents que teníem. Que no sabíem per què ho feien ni com catalogar-ho i... Llavors, no hem pogut realitzar-ho.
Bueno, també, aquí penso que el que importa, perquè per marcar dintre del concepte de museu, esclar, ja entres a l'arxiu, i quan entres a l'arxiu, el problema que tenim és que és un arxiu distorsionat. Distorsionat per la qüestió dels cognoms, que ho has explicat al Sam, no? D'habitació, de serveis militars, etc. Hi ha una tàctica, llavors és molt difícil de seguir. I després, perquè no té sentit fer una tasca experta, no? Que dèiem dels saber experts, històrica d'arxiu, quan el que s'està fent és un exercici de memòria viva, de contrastar aquelles fonts orals, que ja sabeu que en tres generacions es perden, a més d'altres objectius sociocomunitaris, d'enfortir, no?, diàleg internacional, de fer un reconeixement i tal, i contrastar-lo amb un exercici de història oral, on realment els documents, per què? Perquè si anem als arxius, el que trobarem, us ho dic, per exemple, l'única persona que trobem, el Juli Vallmitjana, que sí, que amb les seves obres literàries analitza molt bé la vida aquí al carrer de la Cera, podeu vendre, i tant, us venen cavalls aquí a Montjuïc, etc. i quan ell fa, amb tot el carinyo, va, fa aquell diccionari, de totes les paraules, no? I tant és tal, però quan fa les fotografies, no? Allò que us ho he explicat tots al SAM, sí, sí. Tots aquells actors, paios, pintats de negre, en plan el cantor de jazz, i que estan crucificats, vull dir-te que l'important
era... Els gitanos, clar, no, això no representa els gitanos. I que persones sí. Pintades de negre allà treballant o ben...
Sí. No, i que això és molt valuós i molt important, i ho està fent ara amb el Manuel Martínez, tot el que s'ha fet, tot aquest exercici de restitució de la gran batuda, no? I ha de ser, però esclar, penso que el valuós com a sociocomunitari i tal és aquest exercici de preguntar fins als savis, per savis, no? Fer aquesta catalogació.
Una pregunta que va tenir la pregunta. És clar, el tema de l'arxiu, no? Teníem un tema amb els noms, no?
Sí.
Nom, cognom, mote, perquè clar, moltes vegades, no? Tenen un mote i aquest és el nom que tenen, no? Que eren noms molt curiosos, no? I...
La Quimeta, per exemple, nosaltres sabíem que es deia Quimeta, però jo no sabia que es deia Joaquina.
Els gitanos,
aquí, quan podeu buscar, clar, aquí n'hi ha...
Llavors, clar, no sabien si s'hi ficava el seu nom real o ficar el mote. Llavors, ja també no ho ficàvem pel mote, també, però perquè...
Però podíeu buscar el mote, però...
Clar, llavors, també...
Escolta una cosa, ja, potser no ho sabeu, però sempre m'ha fet curiositat que llavors Jiménez en Jec, Jiménez en Jota, Jiménez en Mèquic i Jiménez.
Sí, això és el que deia el César. Parlar-nos genealògic també ens costa molt trobar perquè els gitanos, pues, per no fer el servei militar o per no anar a la guerra, pues, es canviaven els cognoms. Llavors canviaven la primera lletra i els deien Jiménez i ho feien amb J o amb G o amb X. Llavors anàvem canviant alguna lletra per no tindre que anar a fer el servei militar o anar a la guerra. Llavors sempre hem anat canviant aquests cognoms i hi ha molts, jo soc García López, vull dir, els meus cognoms són superpaios, saps? Els que més hi ha a la guia de telefònica són García López. I llavors, però també és perquè van adoptar aquests cognoms paios per no tindre problemes i per no tindre que anar, per no tindre persecució, per no tindre... Doncs,
llavors...
Depèn, perquè hi ha precisament, fins aquí no pot haver cap, no pot haver assentat a Barcelona cap gitano abans del 1783. I sí que hi ha, per exemple, un Jiménez, que ve en cavalls i ve amb les tropes borbòniques, amb el setge, i està amb els borbons com a francesos. I després hi ha una teoria molt, molt interessant, si voleu, d'una historiadora gitana francesa, que es diu la... Sara Cortés, que és sobre l'origen militar de, saps, a Constantinople, quan es deixa la transició. Però vull dir-te, en altres llocs hi ha hagut, per exemple, a Anglaterra, però tots sense ells militars. Però que és veritat que aquí sí que l'escarpeo militar, bueno, tothom ha creat aquesta distorsió de vegades, però vamos.
Sí, una de les històries que a mi em va impactar molt, no? Que era un gitano que es deia Manuel Cupacho, Patxet, també li deia. Llavors, ell era l'home més gran que havia aquí a Ferrasera, ara ja és mort, tenia 94, 95 anys. I, bueno, ens va explicar pues, que el seu pare, pues, quan estava a la guerra i així, llavors anaven tota la família pels camps, escapant de la guerra, no? Se'ls va morir una filla, la van tindre que enterrar allà al camí, i després van vindre els d'un bando, i llavors van escapar uns germans per un puesto i altres germans per un altre, no? Llavors els van ficar al front a matar, llavors, clar, va dir, si jo tiro i està el meu germà, doncs què faig? Es va tirar un tret a la cama. Però és que l'altre germà va fer el mateix. L'altre germà va fer el mateix, també es va tirar un tret a la cama per no tindre que disparar i matar el seu germà. Llavors, són coses que t'impacten, no? Que dius, ostres, quines maneres de resistir i de viure, no?
A mí me llama la atención, voy a pillar la palabra, que precisamente desde la perspectiva queer hay como una reivindicación del archivo, de estos tipos de archivos, pero como archivos disidentes, ¿no? Como archivos donde tú no puedes etiquetar, ¿no?, a este binarismo que existe, ¿no?, a la mujer y tal, y que si vemos como un cierto paralelismo en que realmente es un archivo disidente nuestro, ¿no?, porque es un archivo que viene de una disidencia de ese servicio militar, o que viene una disidencia de la forma payas, ¿no? Y que eso, ahora mismo, a la hora de intentar catalogar o a la hora de intentar organizar algo, está impregnado de esa disidencia, ¿no? Y es interesante cómo, pues eso, ¿no? Poder encajar o no esto, y luego también conecta mucho con la reflexión, no sé si los que habéis venido a la reflexión con el mapa, en relación a lo fragmentario de las colecciones, ¿no? Que en este caso es eso, por esa forma o esa necesidad de, bueno, la forma en que habéis hecho este archivo, ¿no?, que también puede ser bastante, pues eso, según el boca a oreja, ¿no?, según las vecinas y tal, pero que en relación a las colecciones de los grandes equipamientos, tienen otras lógicas, que son lógicas más relaciones público-privadas, relaciones de intereses, ¿no?, relaciones de a quién pongo en la foto mayor, a quién pongo en la sala, a quién no pongo, ¿no? Y aquí hay como otra forma de entender esa colección, de entender ese registro, ¿no? Y no sé, quería como que resaltar eso, que me parece muy potente en ese sentido.
Sí, sí. Eso, completamente de acuerdo. Yo te lo digo como estoy en el proyecto y somos porque está, pero ya sabes, yo estoy en un papel de no intervención, pues con el texto de que la catalogación ha salido de los intereses. ¿Por qué? Porque toda catalogación, toda palabra es un acto de poder. Está claro. O sea, que yo no sé, ¿veis el huevo aquel de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cómo las palabras pueden querer decir tantas cosas, no? Porque yo lo digo. Entonces, a partir de aquí, si tú, Talita, Santos, con humildad, ir a preguntar al CSIC y tal, pero al final, lo mismo el CSIC en eso fue...
Sí, va ser, vull dir, ens van ensenyar de la manera que ho feien ells, però al fin del cabo, pues...
Nosaltres vam ser els que vam decidir fer-ho així, vull dir, sí que és veritat que en un principi no sabíem el que fèiem ni sabíem per què ho fèiem, no? I en el transcurs d'aquest temps hem vist els perquès i els coms de fer-ho, no? des del nostre punt de vista, vull dir, i des del que nosaltres hem cregut que la gent té que veure i té que saber d'aquest arxiu, no?
Jo us volia preguntar dues coses més. La primera té a veure amb la resta d'objectes que heu, bueno, de documents que heu catalogat, perquè crec que a la web hi ha com uns 1.900, no?, perquè he vist.
Sí.
D'aquests 7.000, doncs això, quins plans teniu, si podreu pujar els altres, si és aquesta la idea. I després també us volia demanar si en això que heu fet us heu inspirat o us heu reflexat, diguem, en altres projectes similars que no sé si existeixen, altres museus gitanos que vosaltres conegueu.
Bueno, hi ha museu la primera pregunta, l'ideal seria ficar tot el que tenim, no? Però clar, és el que dèiem,
que comporta una feina molt gran que, bueno, que necessites moltes persones treballant per fer-ho, no? Llavors, clar, tens que fer la fitxa de la foto, doncs que després tens que fer una altra fitxa per pujar-la a la web. Llavors, és la feina doble, llavors no, els projectes donen pel que donen. Llavors, no... Ara doncs, tenim aquest mostreig de 1900, que ja són fotos, no? I vídeos i àudios, però és el que deia abans, que el guai seria que altres comunitats i altres territoris poguessin fer sumar-se amb aquest arxiu, no? D'arxius, que es diu Mojacat. I la següent pregunta que era... Ah, no ens hem inspirat en ningú, la veritat. No, ja m'hauria agradat. Però no. Jo el que veia, que jo feia molts anys que treballava amb reforç escolar, amb el César i amb fundacions i amb altres associacions, no? I sempre, doncs, el que dèiem, s'ha explicat a la comissió, no? Que l'aportatge de la gent gran que tenim, i llavors jo pensava, hòstia, cada cop que es mor algú, tota aquella història, la seva família la perd. La filla sabrà, o el fill sabrà fins que un sàpiga, però després de tot això es va perdent. Llavors, jo vull que el meu fill i els meus nets, si algun dia en tinc, puguin saber qui era el meu avi i el meu rebessavi. Llavors, perquè així doncs, entenem d'on venim i on anem, no? I saps la teva història, no? Que això és el bo, no? Vinga, el que és, que és el mínim. No? Aquí la tenim.
¿Qué tal sería un proyecto? Yo les ayudaría para recuperar todas las fotografías que había en otros archivos de Barcelona.
Esta era un poco la idea.
¿Sí?
Sí, porque...
Empezando por el de Poblenou, por ejemplo.
Sí.
Descontextualizar las fotografías.
Ya.
De la...
Esto sí es una cosa que está en el Mojeca, que es un proyecto de interacció con Carabuchí, però que està abierta a no solo a altres iniciatives que no vengan exclusivamente solo. Perquè és que aquí hi ha dues coses. Una cosa són archivos que existen, archivos...
Archivos que a lo mejor los tiene una fundación o las tiene
no,
o el propio ayuntamiento, que si las quieres tienes que pagar para verlas.
Bueno, sobre todo, el problema que hay de los archivos, por ejemplo, tú, el archivo fotográfico de Barcelona con el que teníamos que hablar para... una cosa es lo que hay, la lectura que se hace. Por ejemplo, en el archivo de fotografía de Barcelona hay un montón de vendedores de perros, que son todos gitanos, que el propio archivo no lo sabe porque falta el contexto. Entonces, lo bueno es de añadir lecturas que pueden ser objetivas o pueden ser críticas. Luego hay otro elemento... Esto es desde el Mojecat de Interexología con Carabuchí, porque la singularidad de Carabuchí es que ellos han generado el propio labor de investigación y catalogación, que es lo que se va a explicar la Talita. Y esto es otra cosa, esto es un proceso de empoderamiento, otro es un proceso, digamos, de reinterpretación, y hay otra parte de, pues, bueno, pues que haremos, por ejemplo, del Luzón, lo que ha hecho, por ejemplo, en La Perona, que es una parte de resignificar cosas que hay, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que se está poniendo Luis, que es una mirada, pero que es una mirada muy interesante, una mirada crítica de un fotógrafo no profesional, no gitano, ¿no? De lo que estamos hablando, pero que realmente ha aportado. O sea, aquí pueden confluir muchas miradas. No se trata de hacer que el Mojecat, pues, como os había dicho, que sea, está generado por gente que no es gitana y por gente que es gitana. Lo que sí que el archivo que genera, como porque a mí me parece Carabuchí, sí que es un archivo autogenerado y de autorrepresentación. Y eso es lo que yo creo que es más significativo. Luego sí que puede haber un elemento, que es lo que tú significas, es decir, cuidado de recontextualización o incluso crítico. Porque tú vas al museo, pones al archivo fotográfico y si pones gitanos y gitanas te va a salir representaciones folclóricas de estas de cantores de jazz. Bueno, si esto pasase en algún otro sitio, pues bueno, poco a poco, y hay un interés. Teníamos pendiente una reunión con el director del museo, del archivo fotográfico de Barcelona para poner esto y luego generarlo y crear discursos y tal. Yo creo que eso es importante añadir el máximo de... Pero ya digo, lo significativo es que estas fotos que, por ejemplo, que hay aquí son autogeneradas y luego autoamplificadas por la comunidad. A mí eso me parece, claro, que no... Y con toda frescura y toda la... ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Claro, cuando estás en un centro, en un museo, imagino, que lo que hablamos con David, que tienes una responsabilidad de hacer coparticipar pluralidades, es más complejo el proceso, imagino, ¿no? Que decías tú en el mapa, hostia, porque hay expertos y porque hay la diversidad, pero claro, cuando es un elemento más centrado, pues, y que faltaba, pues entonces es más fácil.
Sí, sobre todo también cuando hablábamos sobre la idea de relato oficial, ¿no? O sea, ¿hacia qué relato es el que tú estás contribuyendo? Si es a reproducir un relato oficial hegemónico o a precisamente aportar otro tipo de relatos, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, ¿ibas a hablar de Talita ahora o más? No, también decíamos en relación a este relato oficial, una de las cosas de esta sesión que nos interesaba poner sobre la mesa era el tema del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, ¿qué relato de patrimonio cultural tiene esta ciudad, ¿no? Y en qué medida esta propuesta vuestra viene a plantear otro, ¿no? Otra forma de entender este patrimonio cultural, ¿no? No sé si tenías algo así como decirnos especialmente.
Bueno, quiero decir una cosa, yo sé, ha salido el barrio de la Perona. ¿Cómo os imagináis por qué se llama así? Pues porque cuando he visto, ha salido antes, con lo de los hermanos Montenegro, fue financiado por Evita Perón, y su visita a Barcelona. Por eso se llaman La Perona.
Claro, fue el barrio. Claro, entender la historia de la ciudad a partir de los elementos de exclusión es esto, es desde el Raval hasta ciertos elementos del chabolismo. Aquí,
el barraquismo, que era Montjuïc, que era de la otra ciutat, i la Perona, Cantuni, el barraquismo no fa tant que va existir.
¿Sabeu on està el mirador de Miramar? En Montjuïc, pues toda la falda de abajo, hasta llegar a lo que es el paseo de Montjuïc hoy, que va desde abajo el puerto a la calle Cabanas, y el trocito que va hasta no de la Rambla, aquello estaba lleno de barracas, ojalá hasta madera y tela, y yo lo viví porque vivía en el paseo de Montjuïc.
Somorrostro.
Esto hace cuatro días. De hecho, casi hasta un poco antes de las Olimpiadas, aún
la última
fue ahí, que los echaron de la casa porque iba para abajo también.
Sí. No sé si tenía alguna otra pregunta.
Yo una pregunta, también un comentario, también en relación a lo que comentaba.
Perdón, también queremos críticas constructivas.
Bueno, sobre todo con esa idea de, bueno, trabajamos juntos también, ¿no? Para la idea de museos imposibles, como, no es una crítica, sino al contrario, pero la idea como de subvertir el tema del experto y el que es el testimonio, que para mí creo que también es un aspecto súper importante, porque generalmente la experteza, evidentemente, tiende a estar por encima y el testimonio es el objeto del estudio. Y aquí creo que es súper positivo, ¿no? Como por el empoderamiento, por construir un nuevo relato desde otro lugar, el hablar de memoria viva, ¿no? No estamos hablando también de lo que pasó, pero también de lo que pasa hoy y también del futuro, ¿no? No como una memoria lineal, sino que se bifurca constantemente
y que esta es una parte de una zona de Barcelona que seguramente se relaciona con otras zonas de Barcelona donde también hay comunidad gitana, ¿no? Sí. Pero sobre todo me gusta eso de, porque creo que los grandes equipamientos culturales que se replantean también, ¿no?, el tema de lo que exponen en sus equipamientos, sí que termina siendo el testimonio una parte secundaria y la experteza habla en nombre de él, ¿no? Entonces termina siendo segmentada, fragmentada y seguramente no con esta idea jerarquizada de quién tiene o no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me parece súper destacable eso en relación a todo lo que se pueda mejorar y todo lo demás, pero subvertir eso, ¿no? El valor de la, del testimonio y de la experiencia propia y cumplir la propia historia, ¿no? Como comunidad.
Claro. Bueno, que de hecho, eso es una cosa de las que hablábamos. Fijaros que, por ejemplo, sabéis, ¿no?, el del museo, y eso trajo el Museo Etnográfico de Ripoll, nace en una comunidad muy determinada, pero sí que es realmente van recogiendo cuando está a punto de desaparecer un mundo y es la propia comunidad quien lo hace. Luego es muy criticado, ¿eh?, desde el momento antropológico y tal, pero sí que es un momento para lo que estás diciendo, que es la base. ¿Desde dónde se habla? ¿Desde dónde se hace la representación? Eso es básico. Porque luego tú puedes hacer, decir, bueno, vale, el experto intenta coger, vale, y que está muy bien y es necesario esa labor. Por ejemplo, nosotros ahora que hicimos en el, ¿no?, en la barraca itinerante de Arnau, que estaba la Mercè Tàger, que es una historiadora fantástica, que ha hecho un trabajo sobre toda la parte industrial, y hizo aquella exposición tan, está muy bien, de barracas en el Museo de Historia. Pero evidentemente, bueno, complementa, no es que, ¿no?, complementa una visión que se tiene que regir por los documentos. Pero que luego, lo que tú decías, hay un elemento de memoria viva que es súper valioso, que si lo pierdes, luego búscalo. Que es lo que está pasando ahora, no te tomes memoria democrática, súper interesante, lo trabajo también con ellos, pero tienes que ir a contrarreloj para coger esos testimonios. Cuando ahora son las voces que se autorrepresentan, o sea, tiene un valor, evidentemente, muy importante a nivel social y cultural en clave actual, pero sobre todo da vías, ¿sabes? Como pase que, ¿no?, que eso es una de las cosas que se dio a todos los puntos para hablar también, ¿no? Por ejemplo, cómo ese equilibrio que hubo en la época franquista, cuando viene el desarrollismo y la rumba, es un elemento que es criticado como elemento de asimilación, pero al mismo tiempo era un punto de resistencia. Y aquí el Sam, toda la familia de la Talita, os podría explicar 200.000 historias, que es molt més complexa que los que veo desde afuera, ¿no?, que decían del folclorismo, de la, o sea, es todo mucho más complejo. Cuando lo oyes, los testimonios tal, pues te da una riqueza que no tendrías si, ¿sabes?, si se, ¿no?
Claro,
no, sí. Autobús,
sí,
claro.
Sí, claro. Per exemple,
ahí...
Quan va fer Eurovisió, dit per ell mateix, que estava amenaçat per els dos bandos, si anava o si no anava.
Sí.
I tenia que anar amb escolta, perquè si no, i tenia que anar carregat d'una pistola, perquè tenia por de que li fessin
alguna cosa. Jo no portava pistola, i els corriba de dir que sí, que jo l'he vist. Que sí, al final ja saps com era, li va dir, jo no portava pistola, li portava revòlver. Saps, per fastidiar un lat on s'arriba.
Sí, no sé si teniu temps. Us volia ficar, volia fer un film de fiesta en rumba catalana, ¿vale? Jo he portat la guitarra, però li vaig dir que català com ho sabem i m'he deixat la guitarra. Però us volia ficar un vídeo que surt al meu avi, que li deien el Mosquetón. A mi també em diuen Sam Mosquetón, el nom artístic, no? Pel meu avi, no? Que es deia Mosquetón. I ell feia... No era artista, que sortigués a... no va gravar res ni res, però en el món gitano, pues, a les festes, pues, ell feia molt els balls de guerra. Els balls de guerra de la rumba catalana i bueno, era una persona molt alegre, molt genuïna, perquè sempre estava fent bromes i sempre estava fent guasa, no? I un dia el pare va agafar i se va emportar amb ell a la televisió espanyola presentant Los gitanitos de mi barrio, no?
i vam fer aquests balls de guerra que fèiem, que i seguim fent els gitanos catalans als casaments, a les nostres festes, no? I bueno, vull veure si voleu... Tio.
Vull dir una cosa, perquè som un pesat, ho veureu, eh? Abans el Sam ens ha parlat de les congues del Ramoncito, però abans del Ramoncito, de la
influència de l'Ordà,
ens va passar aquí el Pedrito Díaz, que precisament
sí. també
és el conguero que surt en aquest vídeo.
Sí.
Va ser una de les figures llatines més importants dels primers aquí a Barcelona.
Sí. Ell va cantar la cançó del Rascallú, vale? En aquella època aquesta cançó va estar censurada perquè Franco deia que parlava dels morts i deia que perquè amb el catolicisme que això no podia ser i l'endava a censurar. El tema és de Bonet de Sant Pedro, però ell la va fer i jo encara la segueixo cantant també als meus concerts.
Gitanos catalanes, verdaderos fenómenos de la rumba catalana. Ellos han sido muy maestros. Cantan y bailan que no se puede aguantar. Pero lo difícil es esto, verles cantar y bailar, porque ellos no actúan en salas de fiestas ni en teatros. Cuando ellos cantan y bailan, lo hacen únicamente para ellos. Pero hoy han accedido a venir al programa, porque ellos son de mi sangre. Y van a actuar para todos ustedes al Gitanets Tomo Bar. Los gitanitos de mi barrio.
Natalita, el César i gràcies al Pai de Minyó, amb el David, perquè ens ha donat l'oportunitat de poder explicar la nostra història.
Gràcies a vosaltres per dir-ho. Vaya,
vaya, vaya. Baixa o sanscrític? Vica a cultura.
Hala, que l'enyol.
Baixa o sanscrític?
Llengua i cultura.
Luga, xacafa. Baixa, diversa.